Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Rollo.
Copa de la Reina comença avui a Sant Feliu amb el Natació Sabadell femení com a gran candidat al títol un any més. L'estrena del club serà quan passin 5 minuts de 4:45 de la tarda. Horari particular, horari un pèl estrany contra la Sirena Mataró. L'equip de David Palma surt un any més com a gran favorit i de fet s'estrena contra l'únic rival que ha estat capaç de sorprendre'l en aquesta competició l'última dècada. Després d'una fase de grups de l'Eurolliga immaculada, però això sí, d'encaixar 11 gols a Saragossa, en un partit, també s'ha de dir, amb només 7 jugadores del primer equip, el Natació Sabadell tindrà el repte de mantenir la seva hegemonia al waterpolo femení estatal. A paral·lel, el centre d'esports ultima els preparatius per la seva visita a Ontinyent demà passat. Migue és baixa d'última hora per un problema als isquios, no serà l'únic, tampoc viatjaran ni Pedro Capó ni Felipe Sanchón, i el lloc a l'11, com a mínim el de Migue, el del central, el podria ocupar l'últim en arribar Mariano Konig. L'argentí és una de les alternatives més factibles en la prèvia d'un duel al Clariano, que avui analitzarem amb els dos entrenadors. Per tant, un clàssic a l'Hotel Suís, waterpolo i també futbol compartint protagonisme. Comencem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem waterpolo per començar amb la prèvia de la Copa de la Reina des de Sant Feliu i també amb l'entrenador David Palma en directe. Tindrem la prèvia de l'Ontinyent Sabadell de diumenge al Clariano amb els dos entrenadors, les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i tot el reguitzell de baixes que comentàvem ara, i a les acaballes o Argràcia, Sergi Giralt, o la final del Mundial d'Snow de Queralt Castellet, entre altres coses.
I fora de l'hotel?
Marc Gasol canvia d'equip després d'11 temporades a Memphis Grizzlies. El pivot de Sant Boi s'incorpora a la franquícia del Raptors, on coincidirà amb Sergi Baca i també amb el tècnic assistent Sergio Scariolo. Els de Toronto són segons en l'actualitat a la Conferència Est. A l'Eurolliga, nova victòria del Barcelona a l'Assa. L'equip de Pesic va suar de valent per endur-se el duel d'ahir contra els Alguiris al Palau, 78-72. És el segon consecutiu d'un equip al blaugrana que es consolida així a la cinquena plaça. I el València encarrila el passi a la final de la Copa del Rei. L'equip de Marcelino perdia ahir per 2-0 contra el Betis al Villamarín, però va ser capaç d'empatar 2 amb un últim gol de Kevin Gameiro. El temps s'ha afegit. La tornada a Mestalla dictarà sentència. A primera divisió, avui a les 9, comença la jornada amb el Valladolid-Villarreal. Demà l'Espanyol rebrà el Rayo a 6:45 i el Girona s'enfrontarà al cué de la Lliga al Huesca a 8:45. El Barcelona jugarà diumenge al camp de l'Atlètic Club a 8:45 amb la possible baixa de Leo Messi. L'argentí no s'ha entrenat avui amb la resta del grup. I un incendi a la ciutat esportiva del Flamengo ha provocat 10 morts aquesta matinada. Encara no s'ha pogut confirmar la identitat de les víctimes, però els bombers han indicat que a la zona s'hi trobaven nois d'entre 14 i 17 anys. Finalment, la policia de Dorset, Anglaterra, ha confirmat que el cos rescatat dins l'avioneta enfonsada correspon al davanter argentí del Cardiff City, Emiliano Sala. L'avió, recordem, havia desaparegut el passat 21 de gener al Canal de la Mànega. La restes seran entregades a la família el més aviat possible.
Han parlat en les últimes hores
Víctor Claver, jugador del Barça Lassa de bàsquet.
Me siento bien estar en un equipo que juega con esta confianza, que está, es un bloque unido y que aspira a estar ahí en playoff, ¿no? Y bueno, ahora llegan los momentos más importantes de la temporada y tenemos que seguir siendo ese tipo de equipos.
I a les xarxes socials.
Una fotografia curiosa penjada a Twitter per l'exfutbolista Jacinto Ela, gairebé 13 anys des d'aquesta foto, diu el jugador amb la selecció de Guinea Equatorial. Quines mogudes! L'exjugador Perico mencionava també el sabadellenc Alberto Ejogo, ara comentarista de la televisió i que hi apareix al seu costat en la seva etapa com a internacional amb l'Enzilang Nacional. Juventud, divino tesoro y pelazo, ha respost Ejogo.
Avui celebra el seu aniversari.
L'exnadador del Club Natació Sabadell i millor esportista de la ciutat l'any 1972, Jordi Comas.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Per sobre de les dues, avui entrem dins de l'aigua. Avui parlem de waterpolo. Per començar, la piscina del Sant Feliu serà l'escenari des d'avui fins diumenge d'una nova edició de la Copa de la Reina. Els 8 millors equips femenins de waterpolo del país se citen allà. El gran favorit, un cop més, l'Astralpool Natació Sabadell, que aspira a guanyar la que seria la 15a Copa de l'entitat. L'estrena serà quan passin 5 minuts de 9:45. Déu-n'hi-do amb l'horari, 4:35, i serà contra la Sirena Mataró. Fa uns anys les maresmenques van ser les úniques capaces de derrotar el club en una final de Copa, però han perdut potencial, tot i ser encara un dels millors partits que podem veure a dia d'avui en competicions estatals. Per cert, el gran candidat a fer ombra d'Astralpool, el Sant Andreu, va per l'altra banda del quadre, amb la qual cosa, si no hi ha sorpreses, ens esperaria un Sabadell-Sant Andreu a la final. Sant Feliu del Llobregat, home waterpolo de la casa, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
I a mi de Copa, m'imagino que són les dues, queda una bona estona, per tant, home, un divendres a les dues, no m'imagino la piscina plena d'aficionats precisament, però hi ha aquell punt d'ambient de saber que avui 8 equips de la màxima competició estatal de waterpolo citen avui a Sant Feliu?
Mira, tu has dit, és divendres a la tarda, per tant, l'experiència també ens diu que el primer partit de quarts de final, doncs home, d'assistència de públic poquet, que la cosa es va animant una mica cap al final de la tarda, sobretot perquè serà en l'últim partit de quarts de final, quan debuti l'anfitrió, el Sant Feliu, però sobretot quan s'espera gent és el dissabte i el diumenge. I ambient, mira, sobretot en una piscina, la instal·lació és prou gran, però la piscina és petiteta, aquest complex de Sant Feliu, i s'ha aprofitat fins l'últim centímetre, ja passarem alguna fotografia, per posar grades a peu de piscina. Hi ha poquetes grades aquí a Sant Feliu, i s'ha posat grades a supletòries a peu de piscina, com diem, i també una pantalla gegant aquí en una de les parets de la piscina, on aniran sortint grafismes de les jugadores. Vaja, en aquest sentit, la veritat és que ha quedat molt maca la piscina, i sí que s'espera, com diem, un bon ambient durant el cap de setmana.
No és notícia, però el gran favorit, Pau, un cop més, l'està al pool.
Sí, no, ja ho hem anat. Evidentment, cada cop que parlem d'una competició domèstica, i ja fins i tot, en aquest cas europea, continental, doncs sempre parlem de l'Astralpool com l'equip favorit. Sí, parteixen les de David Palma, evidentment, com a grans favorites. Tenen l'oportunitat aquí de sumar la que seria la 15a Copa de la Reina, tu ho has dit abans, i en aquest apartat triplicaria el segon equip que més en té, el Mediterrani, en té 5, per tant, una més seria per l'Astralpool, però vaja, evidentment s'han de guanyar totes aquestes competicions, i també, com has comentat tu abans, Adri, la part bona per l'Astralpool en aquest cas és que fins la final doncs no es creuaria amb el Sant Andreu, que a dia d'avui és el gran rival de, en aquest cas, de les de David Palma. L'estrena a les 4:35, doncs, com deies, contra el Mataró, l'equip que fins fa res, cosa de 2 anys, escaig, era el gran rival de les sabadellenques. Ara ha baixat una miqueta, ha baixat un puntet al seu nivell, però no oblidem que és l'últim equip, l'any 2016, precisament a la final de la Copa de la Reina, l'últim equip que ha aconseguit tombar l'Astralpool en partit oficial en una competició nacional.
De seguida parlem amb l'entrenador, amb el David Palma, que el tenim ja al telèfon, però venim d'un gran paper a Europa, un cop més, immaculada la fase de grups de l'equip a Košice, a Eslovàquia, fa un parell de setmanes. En canvi, la setmana passada, 11 gols rebuts, que potser és notícia perquè no estem gens acostumats a aquest fet a Saragossa, això sí, amb un equip amb moltes absències, amb poques jugadores de la primera plantilla. Per tant, potser el relax aquell, Pau, previ a una gran competició o a una competició que, com a mínim, es disputa en qüestió de 3 dies.
Mira, per mi la dada més destacable és que van anar a Saragossa 7 jugadores de la primera plantilla, entre les que descansaven, per exemple, la portera habitual, Laura Ester, que es va quedar aquí a Sabadell. Per tant, una mica enganyós aquest marcador d'11-17, aquella victòria de l'Astralpool contra un equip molt inferior com és l'Escuela. Ens deia la Gisela Ferrer que sí que va ser un mal partit, van cometre errades, però és que evidentment qui no hagi visitat la piscina del Parc de Bombers de Saragossa no sap del que estem parlant. És una cosa molt, molt, molt i molt petita. Per tant, allà ja ens deia la Gisela que valia més jugar 3-3 al contraatac que no pas en estàtic 6-6.
Per últim, recorda'ns, Pau, el quadre de la competició que arrenca avui a Sant Feliu i també una mica l'agenda del cap de setmana.
Mira, aviam, tirant de memòria, la veritat, no ho tinc a davant.
Perfecte, tant, està bé, així m'agrada. Tot ok.
tirarem de memòria. A les 3 comença, això seguríssim. Amb el Terrassa Mediterrani, un bon partit entre el sisè classificat d'aquesta Lliga i el tercer, el Medi, que està fent una bona temporada. Després, just després, quan acabi, com hem dit, 4:35, el partit de l'Astralpool contra el Mataró. Després vindria el duel menys atractiu d'aquests quarts de final a nivell de classificació, potser també perquè s'enfronten al vuitè, l'Escuela de Saragossa, precisament, contra el Rubí. I després tanca aquesta jornada el duel entre l'anfitrió, el Sant Feliu, i el segon classificat d'aquesta Lliga, com és el Sant Andreu, i aquí sí s'espera una bona presència de públic. Demà, semifinals, l'Astralpool, en cas de passar, s'enfrontaria el guanyador del Terrassa Mediterrani, i diumenge, a la una del migdia, la final, on si tot va com ha d'anar, doncs seria un Sabadell-Sant Andreu.
Gràcies, Pau. A gaudir de la Copa de la Reina. Vaig amb un altre protagonista que el veuràs d'aquí a no res, allà a la piscina. Fins ara.
Bona tarda.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
D'aquí a un parell d'horetes, per tant, mal comptades, arrenca la participació del Natació Sabadell femení en aquesta Copa de la Reina. David Palma, tècnic de l'Astralpool femení, què tal, com va la cosa?
Hola, bona tarda, com esteu?
Arriba la Copa, David, que sempre diuen que és una competició diferent, no una competició especial.
Va, la competició del CAO, que és una competició molt, molt atractiva i ja tenim ganes de competir, a punt d'agafar el cotxe i fer el desplaçament fins a les instal·lacions de Sant Feliu, i amb ganes de veure l'ambient i començar la competició.
Això s'agraeix, no? D'entrada, que la seu sigui Sant Feliu al costat de casa, ni que sigui per logística en una temporada amb tants viatges, sobretot les internacionals, poder anar i tornar a aquesta proximitat és d'agrair.
Sí, sobretot ho agraeixen les jugadores, perquè bueno, és un desplaçament amb mitja horeta, 35 minuts estàs allà, i la veritat que amb l'agenda europea s'agraeix bastant.
Primer rival, la Sirena Mataró. No sé si preferies algun una mica més feble, si ja va bé començar amb les piles carregades.
Bueno, sempre començar amb un rival una miqueta més fàcil, bueno, et dona la seguretat de que guanyaràs el primer partit, de passar a semifinals. Però bueno, també si fas la lectura al contrari, al començar la competició ja de manera molt exigent, com va passar a la fase preliminar de Champions, que teníem un grup difícil i que ens va obligar a canviar una miqueta la planificació de l'equip per arribar amb les millors condicions, pues, ha passat una miqueta igual, no? Crec que trobem un Mataró que serà molt perillós, primer per el que comentava, no? Una piscina petitoneta, que tot queda molt recollidet, molt tancadet, que és fàcil per l'equip contrari tancar el nostre joc interior amb la Maica i la Paula, i bueno, jo crec que s'iguala molt, molt tot. És un Mataró que acaba de ser eliminat de la Champions, que va quart a la Lliga, i jo crec que voldrà, no, deuen veure la Copa com una oportunitat de reivindicar-se. És un bon equip que ha anat de menys a menys, i estem molt convençuts de que serà perillós i serà un partit difícil.
Quina idea tens de partit? No sé si l'objectiu és de sortida intentar despenjar-les del marcador per poder rotar, tenint en compte el que diem, que al final un ha de mirar també els seus efectius i que en 3 dies té, si tot va bé, 3 partits.
Pues sí, la intenció que tenim és sortir com fem sempre, molt contundent, molt segures en defensa, intentar dominar ràpid el marcador i poder gestionar els temps de descans de jugadores i pensar a la semifinal, no? Tot i que crec que serà difícil marxar a la primera part. Sí que és cert que venim de la Copa d'Europa, a la qual hem estat molt, molt encertades a nivell ofensiu, i crec que és el que més hem de treballar avui, no? És una piscina que ha d'estar tot tan tancadet, acaba llançant de posició molt properes a porteria, i tenir un bon percentatge d'encert en el llançament a exterior faria que penso que dominéssim bé el marcador.
L'última, David, buscant la 15a Copa de la Reina, que es diu aviat, però com deia ara el Pau, seria triplicar ja el segon club amb més copes al palmarès, que és el Medi amb 5. A mesura que passen els anys, tens la percepció que aquestes xifres acaben demostrant encara més aquesta hegemonia, gairebé una tirania del Natació Sabadell al waterpolo femení estatal?
Bueno, la veritat que sí, que són dades impressionants, i aquí tot el mèrit és de les jugadores, que cada any són molt competitives, que potser és el que més costa, no? Amb equips que ja tenen tants títols, el mantenir constantment el llistó tan alt i l'exigència de guanyar sempre, i aquí també l'aposta del meu club, que fa l'esforç cada any de mantenir una plantilla molt competitiva per guanyar totes les competicions estatals i arribar a la Final Four.
Doncs a les 4:35 arrencarà aquesta nova edició de la Copa pel que fa al Sabadell contra el Mataró, en cas de passar, com dèiem, contra el guanyador del Terrassa Mediterrani demà a les semifinals. Si s'arriba a la final de diumenge, dels quatre que van per l'altra banda del quadre, Escuela, Rubí, Sant Feliu i Sant Andreu, les andreuenques, que són les grans candidates a ser finalistes. David Palma, entrenador de l'Astalpul femení, tota la sort del món, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I a tot això, per tancar el bloc del waterpolo, l'equip masculí s'estrenarà a la Copa del Rei la setmana que ve, 7 dies més tard que no pas les noies. Abans, l'Astalpul masculí té un repte gairebé impossible. Rebent a Calllong el totpoderós Atlètic Barceloneta, que compta els seus partits per victòries i que abans d'ahir va sumar un nou triomf a la fase de grups de la Champions a la piscina de l'Este Agua de Bucarest. El tècnic Quim Colet col·loca el conjunt mariner entre els 4 millors d'Europa.
Després els estats de forma, el moment, etc. Però per mi, ja no ho dic per plantilla, o sigui, per plantilla, evidentment que té la plantilla, però moltes vegades les plantilles són noms, no? Però el joc està desenvolupant, etc. Jo crec que, per exemple, el grup de Barceloneta és més fort que l'altre grup, i a més està fent una Champions excel·lent, i jo crec que està, ja et dic, entre els quatre primers, segur.
Colet aposta per treballar el joc de l'equip, al marge de quin sigui el resultat contra el Barceloneta, per arribar així amb bones sensacions. A la Copa del Rei, l'entrenador de l'Astalpul masculí ha reconegut que està satisfet amb la resposta dels seus jugadors, tot i venir d'una derrota per la mínima a la piscina del CNB, i ara ja mira, com diem, de reull a la Copa, tot i estar centrat també en el duel contra el totpoderós Barceloneta. Quim Colet, per exemple, s'ha marcat com a recepta per intentar plantar cara als mariners anar quart a quart, com si fossin cadascun d'ells un partit diferent, en comptes d'obsessionar-se amb el marcador final. L'Astalpul Natació Sabadell Atlètic Barceloneta arrencarà demà a 1:45 del migdia a Calllong. 2 minuts i mig per sobre d'un quart de 3 de la tarda, una aturada molt ràpida per la publicitat i després ja tenim per aquí el Sergi Parc. Hem de parlar de la prèvia del Sabadell Ontinyent, millor dit, a jugar al Clariano Ontinyent Sabadell. El partit d'aquest diumenge corria perill. L'Ontinyent estava al límit de la desaparició. Finalment, però, hi haurà futbol.
Sabadell en joc.
Diumenge tornem a avançar un quart d'hora al rellotge. A partir de 4:45 de la tarda, Ontinyent Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Roman, porter del Centre d'Esport Sabadell, i us convido a tots i totes a escoltar la retransmissió del partit del Sabadell cada setmana a Ràdio Sabadell per estar totalment informats de tot el que passa. Som-hi!
L'esport es viu a Sabadell en joc.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis. Ladies and
gentlemen, your systems are online. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada, carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Minutets clavats per sobre de les dues. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adrià Arroyo, bona tarda.
Avui, dia de prèvia, Ontinyent Sabadell, demà passat al Clariano amb aquest horari estrany, un quart de 6 de la tarda, i amb novetats, baixes destacades al Centre d'Esport Sabadell, que és el principal titular, fins a 3 jugadors que han anat entrant les últimes setmanes, ni tan sols viatjaran a terres valencianes.
Baixes destacades, ja ho pots ben dir, perquè acaben de la llista Migue, Felipe Sanchón i Pedro Capó, tots tres per molèsties. De Migue sí que ens han especificat que l'últim entrenament va tenir uns problemes als isquios i per això serà baixa. I entren a la convocatòria Raúl Martín, jugador del filial que ja s'ha anat rodant amb el primer equip, Acedo i Konic, que van ser els dos descartats de la setmana passada. De Konic precisament ha parlat Kiko Ramírez després de que el presentessin ahir, i l'entrenador diu que no s'han de precipitar amb ell, tot i que evidentment amb aquesta baixada de Miguel, doncs potser Kiko Ramírez hauria de canviar de parer.
Koni, que lógicamente le falta un poquito de ritmo, sobre todo un poquito de tono muscular y bueno, y el ritmo de competición que se coge jugando, ¿no? Lo demás, bueno, he visto un chico con muchas ganas, no nos podemos precipitar en ese sentido, pero él sabe muy bien que bueno, que la liga nos espera y que bueno, lo necesitamos ya para que dé competitividad y para intentar bueno, subsanar los posibles problemas que podamos tener ahí en la defensa, ¿no?
Veurem doncs si acaba debutant o no Konic. I sobre el canvi tàctic de la setmana passada amb la introducció de Nico Del Monte al mig del camp, ha assegurat que sempre li agrada jugar amb un pivot i que s'adaptarà sempre als jugadors que tingui disponibles, sense especificar què té en ment per aquest diumenge.
Jo crec que som gairebé faves comptades, eh? Amb la baixa de Migue i, com deia ara també Kiko Ramírez, la possible entrada de Mariano Konic, serien dos centrals, Pajarero i Konic, que també tindrien assos perquè acaben d'arribar tots dos i podrien ser els centrals titulars aquesta setmana a Ontinyent. I si repeteix l'estructura, seria amb Nico Del Monte jugant per davant, a no ser que Nico Del Monte endarrereixi la posició. Però clar, amb Pedro Capó, que podia fer aquestes funcions també defensives, fora, per cert, l'hem de felicitar perquè acaba de ser pare també al menorquí, per tant doble alegria per Pedro Capó a casa, però el que comentem, al final amb tres baixes tan destacades com són aquestes, l'onze serà una mica més fàcil d'endevinar de cara a aquest cap de setmana. Tot per jugar contra l'Ontinyent, un rival del qual hem parlat molt, del qual en parlarem d'aquí a no res amb el seu entrenador, però què és el que ha dit avui Kiko Ramírez de l'equip del Clariano?
Doncs, a més de recordar la situació que ha passat en les darreres setmanes, darrers dies, doncs ha dit que l'equip anirà extra motivat per aquesta situació i recorda el perill dels valencians quan juguen en el seu estadi, el Clariano.
Yo creo que es un equipo con un once titular muy competitivo, lo que pasa que, bueno, que han pasado por unos problemas económicos que han mermado un poquito a esa plantilla, pero que los jugadores siguen ahí. De hecho, no ha salido nadie, ¿no? En este mercado de invierno, ¿no? Y creo que tiene alguna incorporación que otra. Bueno, es un equipo más de segunda B que se hace fuerte y muy fuerte en su campo. No hay que olvidar que hace poquito el Hércules, un equipo hecho para poder estar entre los mejores y quedar primero, perdió allí su partido. Es decir, bueno, nos espera una tarde complicada.
Un partit que pel tècnic serà molt important perquè pot ser un partit que pugui donar impuls a l'equip de cara als pròxims compromisos, que recordem seran contra l'Espanyol B i el Villarreal B, líder de la categoria, i per tant sumar aquests tres punts seria vital, tot i que Kiko Ramírez no vol mirar gaire la classificació.
Al final vamos a pelear por los tres puntos y al final de la jornada veremos. El equipo no se tiene que fijar en clasificaciones. Es un partido que hay que ganar porque venimos a empatar en casa para hacer buena media y nos daría una energía extra a los siguientes partidos, que van a ser muy complicados, con el líder de la categoría y el filial, ¿no? Dos filiales. Bueno, si quiere dar el equipo ese paso adelante, tiene que ganar el Ontinyent.
Doncs queda claríssim, eh? Allò de la mitjana anglesa, però a la inversa. Si s'han escapat dos punts de casa de la nova Creu Alta contra l'Atlètic Balears, no queda un altre que anar Ontinyent amb el ganivet entre les dents i per intentar sumar els tres punts. També és un repte, m'imagino, per Kiko Ramírez, tenint en compte que de moment són tres partits, una de cada, victòria, derrota i empat, però, clar, casa sense encaixar, amb bones sensacions. Fora el dia del mini del Barça B va ser ben diferent la pel·lícula, amb aquell 5-1, que suposo que voldrà oblidar.
Sí, de fet, quan li hem recordat la dinàmica de l'equip a fora, quan ell d'entrenador no ha pogut parlar gaire del partit del mini-estadi, ell ha parlat de que guanyar fora, evidentment, és important per fer valer els punts aconseguits a casa i que l'equip, evidentment, ha de rendir millor, però que no és un repte personal per ell, sinó que és per tot l'equip.
Per cert, i de seguida marxem cap a Ontinyent, que tenim ja Vicente Parras, l'entrenador del conjunt valencià, però sobre el mercat de fitxatges, això gairebé és el dia de la marmota. Es tanca el període, la finestra hivernal, però en el cas del Sabadell això no afecta massa, perquè recordem que continua tenint una llicència lliure i, per tant, aquesta fitxa es podria ocupar en qualsevol moment, sempre i quan, el que diem sempre, sigui un jugador a l'atur i que en la seva última experiència hagi tingut contracte professional. Per tant, podria incorporar un jugador al centre d'esports en el que resta de temporada. Escoltàvem ahir i també aquest matí els butlletins de Ràdio Sabadell a José Manzanera, el director esportiu, explicant que el que es busca és, al final, el que et doni el mercat és una altra cosa, perquè poc pots triar quan has d'anar a recórrer a jugadors que estiguin a l'atur i que hagin passat per clubs professionals, però al final buscant un jugador de rendiment immediat que no hagi estat la tira de temps aturat i per tant necessiti un rodatge, perquè si no gairebé acabaria ja la temporada. Un home de banda, un home físic per jugar en punta, per tant aquestes posicions són les que busca reforçar l'equip. Avui també ha fet referència a això, no, Quico Ramírez?
Sí, bàsicament ha recordat això que deies, no? El difícil que està ara trobar un jugador en el mercat amb la situació que està, però que si arriba una incorporació, doncs que benvinguda serà, però que ell tot i així està ben content amb la plantilla que té ara mateix.
Doncs Quico Ramírez, que ha comparegut fa uns minutets, fa una horeta amb el comptador de la nova Creu Alta, com sabeu, aquestes tres baixes que us avançàvem, a més de la del capità Migue, també Felipe Sanchón i Pedro Capó es perden el compromís d'aquesta setmana de diumenge, 17:45 de la tarda a Ontinyent. Gràcies, Sergi, fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Anem a conèixer també l'opinió del tècnic de l'Ontinyent. 3:45 de la tarda. Vicente Parras, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Vicente, se'm fa estrany començar parlant de futbol. Al final hem de donar-li naturalitat a tot el que està vivint l'Ontinyent les últimes setmanes, però amb tants problemes d'impagaments, de l'equip que penjava d'un fil, sou a les portes del primer partit a casa, tancat ja aquest enrenou. Com us trobeu? Com heu viscut aquesta situació?
Pues la verdad es que a mí también me gustaría hablar solo de fútbol, aunque llevamos un mes de enero donde hemos estado hablando más de otras cosas que de fútbol, ¿no? Son unas semanas, han sido complicadas, ahora parece que tenemos un poquito más de tranquilidad, pues intentando centrarnos ya en el partido del domingo.
Difícil per això, no?, que no afecti a l'ànim, al rendiment de l'equip. Entre setmana, per exemple, parlàvem amb alguns jugadors d'aquí de Sabadell que han viscut situacions similars al Recre, al Lleida, etc. I deien, bé, afecta i molt, després arriba el dia de partit i canvies el xip perquè el que vols és competir, però és difícil, no?, també de gestionar això.
Es muy complicado, porque en el día a día lo tienes ahí y te supone hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Porque tienes que estar, digamos, intentando romper esa resistencia que tienes en la cabeza de los problemas que tienes, entonces tienes que hacer un sobreesfuerzo que luego, quieras o no quieras, te termina pasando factura. Yo creo que lo hemos gestionado bastante bien, sobre todo en los partidos de casa, hemos competido bastante bien y hemos sacado buenos resultados contra equipos potentes, pero sí que creo que hemos sufrido un desgaste por ello.
Anem a parlar de futbol, va. I tant de bo que no haguem de parlar mai més de l'altra qüestió, perquè la cosa se soluciona i us abonen el que és vostre, al final. L'equip és dins la zona de descens, per tant, allò, aquell tòpic tan habitual d'una final, per vosaltres, aquest partit, és una final.
Sí, a ver, hablar de finales cuando quedan tantos partidos por delante es complicado, ¿no? Porque si ganamos esta semana y ganáramos la que viene, aún así nos quedarían 12-14 partidos donde tenemos que seguir jugando y tenemos que seguir compitiendo, ¿no? Pero sí que es un partido muy importante. Nosotros los partidos de casa nos tenemos que hacer tremendamente fuertes, tenemos que intentar sumar de 3 en 3 siempre y luego a partir de ahí tenemos que arañar también algo fuera, ¿no? En la situación en la que estamos. Sobre todo lo que yo creo que necesitamos es regularidad. Regularidad en el trabajo, irregularidad a la hora de competir también.
De moment el Sabadell amb Quico Ramírez ha fet una decada, ho dèiem ara, una victòria, una derrota i després un empat. ¿Tú cómo l'esperes diumenge?
Pues hombre, conociendo los equipos de Quico, seguramente hará un bloque sólido con mucha velocidad por banda y velocidad arriba, ¿no? He tenido la suerte de conocerlo también tanto cuando entrenaba al Castellón como en la época del Hospitalet y siempre es muy difícil enfrentarse a él, siempre hace equipos muy competitivos y equipos muy bien trabajados.
Al final no només podem parlar de Quico Ramírez, perquè aquesta dada que et diré ara inclou també els últims partits de Toni Saligrat, però a casa l'equip s'està mostrant molt, molt sòlid aquí a Sabadell, 342 minuts sense encaixar, i en canvi fora ha rebut en aquest mateix període de 3 partits 9 gols, o sigui que a vegades el futbol deixa uns números ben curiosos, no?
Sí, pero yo creo que más o menos estamos todos igual, ¿eh? Nosotros estamos en la parte de abajo y en casa no estamos consiguiendo sacar todos los buenos resultados que quisiéramos, pero al final todos los equipos se hacen fuerte en su casa y fuera intentan rascar todo lo que puedan. No está incluso el caso curioso del Atlético Baleares, que está en zona de playoff y fuera de casa le cuesta muchísimo puntuar, ¿no? para nosotros yo creo que un hándicap ha sido no haber obtenido más puntos en casa. Apenas con 4 o 5 puntos más en casa estaríamos en una situación más tranquila.
Doncs Vicente Parras, entrenador de l'Ontinyent, un plaer, com sempre, xerrar una estona de futbol i, com dic, sí, que l'altra part se solucioni, que aquests brots verds que sembla aquesta última solució que va arribar gairebé sobre la botzina, que ens n'alegrem des d'aquí, que tant de bo que aporti normalitat i tranquil·litat allà al vestidor del Clariano, i ens veiem demà passat allà a Ontinyent. Una abraçada.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Un minut per sobre de dos quarts de tres, per tant hem creuat ja l'equador del programa d'avui. Anem a parlar d'estadístiques.
El llibre del registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Com cada divendres, l'hora dels números aquí a l'Hotel Suís. Miguel Ángel Rodríguez, benvingut. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui toca anar cap a Ontinyent, repassar unes xifres que, home, anava a dir-te que em porten bons records, però, clar, només pensant la primera volta, doncs la cosa canvia. Però centrats en el Clariano, la veritat és que és un d'aquells camps que, com a mínim, la sensació que tinc és que hem tornat més d'un cop amb una alegria, vaja.
Bueno, o que almenys hem competit allà, o sigui que hem tret alguns resultats positius. En global, 25 partits oficials entre Sabadell i Ontinyent, déu-n'hi-do la xifra, 7 victòries del Sabadell, 9 empats i 9 victòries de l'Ontinyent amb 25 gols del Sabadell i 28 dels valencians, 12 visites del Sabadell a l'Ontinyent, 3 victòries, 5 empats i 4 derrotes, o sigui, hem puntuat amb 8 de les 12 visites al camp de l'Ontinyent, hem marcat 11 gols i també n'hem encaixat els mateixos 11.
Però fixa't una curiositat, en 8 de 12 partits al Clariano el Sabadell ha puntuat, però en canvi, ja et dic que potser l'imaginari col·lectiu tenim tots la sensació que és un rival propici, però ens ha guanyat dos cops més. Això implica que la nova Creu Alta més d'un cop ha sucat, també.
Sí, bueno, de fet, la primera volta tenim la prova més clara que ens ha guanyat aquí a l'estadi. La darrera visita del Sabadell al Clariano, vam empatar 0 en un d'aquells molts empats de la temporada passada amb Toni Saligrat. Doncs aquell empat a 0 va trencar una ratxa de 7 visites consecutives al Clariano en què sempre encaixàvem algun gol. O sigui, a veure si continuem amb aquesta ratxa i trenquem també una altra... que aquesta temporada doncs, estem encaixant molts gols fora de casa.
També et dic jo que signo guanyar encaixant, que és una de les dades curioses també al Clariano del Sabadell.
Sí, si diumenge ens marquen algun gol, bueno, tenim la tranquil·litat de que les tres victòries del Sabadell al Clariano han estat encaixant algun gol, o sigui, vam guanyar 2-4, 1-3 i 1-2 són les tres victòries del Sabadell al camp de l'Ontinyent.
Recordo l'1-2, que és el de Juve, a última hora, i l'1-3, que és aquell que Cervian marca un golaç des de casa seva. El 2-4 ja m'agafa una mica més lluny. Ja
2-4 de temporada 99-2000.
Ah, perfecte, perfecte. Doncs és l'any de la Copa Federació.
Sí.
El Sabadell, tornem al present. Anem 19 anys després de la Copa Federació. Arriba després d'haver deixat la porteria zero en l'últim compromís i sembla que com a mínim a casa, redreçant una miqueta el rumb, fora això sí, únic precedent a domicili amb Quico Ramírez a la banqueta, 5-1.
Déu-n'hi-do, esperem que vagi millor. Ara mateix el Sabadell 11 classificat amb 30 punts, hem baixat un parell de posicions, 8 victòries, 6 empats i 9 derrotes, 25 gols a favor i 32 en contra, la segona pitjor defensa després del Mestalla, 11 punts fora de casa, 3 victòries, 2 empats i 6 derrotes, hem marcat 13 gols i n'hem encaixat 22, o sigui, 22 dels 32 gols en contra els hem fet, ens han marcat fora de casa.
I la ratxa fora de casa, gens bona, perquè ara repassava mentre tu deies els números, 3 victòries, 2 empats, 6 derrotes, però clar, és que fa mes i mig això era 3 victòries, 2 empats, 3 derrotes. Per tant, d'uns números prou acceptables com a visitants hem passat a uns números que ara mateix estan marcant la diferència.
Sí, sí, eren números bastant decents per ser fora de casa. Ara mateix sumem ja 3 derrotes seguides a domicili i només una victòria al Camp del Castelló en els últims 7 desplaçaments.
El Sabadell, a més, visita un Ontinyent. De seguida parlem dels valencians, que és dins del descens. Fins i tot en això també has anat a buscar a la meroteca, a la base de dades, a veure quins eren els precedents.
Sí, bueno, he portat una dada positiva perquè estiguem una mica més tranquils. Les últimes 3 visites del Sabadell a un equip en zona de descens, com és el cas de l'Ontinyent diumenge, han acabat amb victòria requinada, 1-3 a Formentera la temporada passada. Aquest any vam guanyar 1-3 al camp de l'Ebro i l'última victòria a domicili 0-1 al camp de Castelló. Rayo.
Que de fet va ser a la mateixa hora també, per tant un altre argument per aferrar-nos a creure que hi haurà una quarta. I aquesta última, ahir mirava un perfil aquest d'estadístiques, crec que era Vintage Stats, que fan estadístiques de totes les categories, i en el cas de segona B va grup per grup, no és només del Sabadell, però veia la quantitat de gols de segona B que es feien des de fora de l'àrea. I diria que el Sabadell estava 7è, 8è, crec que són 4 gols els que ha notat aquesta temporada, tu sabràs millor.
Home, però de memòria no.
De memòria no ens passem. Però vaja, que havia vist porteria des de fora. Jo crec que, per exemple, tenir un home com Antonio Domínguez a la plantilla ajuda pel bon colpeig que té des de fora. Recordo el d'Arturo, per exemple, al camp de l'Ebro, ara que citaves aquella victòria.
Migue de falta directa al camp de l'Atleti Balears. També
sí, correcte. Per tant, hi ha diferents gols des de fora. El que no mira aquest perfil és els gols que encaixa cada equip, i això ja se n'encarrega el Miguel Ángel, i és una dada també sorprenent, perquè els Sabadell estan encaixant molt, però no són de tot tipus de jugades, sinó des de fora l'àrea ben pocs.
Sí, bueno, en aquest rànquing de gols en contra o estaríem a la part alta o a la part baixa, després com es miri, perquè dels 32 gols en contra que ha encaixat el Sabadell, només un, que va ser el de Fullana a la primera volta al camp de l'Atleti Balears, o sigui, ha passat una volta sencera, doncs només aquest de Fullana, que va ser de falta directa, va ser fora de l'àrea, o sigui, els 31 restants des de dins de l'àrea.
O sigui, porta 19 jornades seguides al Sabadell sense encaixar un gol des de fora de l'àrea. L'Ontinyent, com arriba, a part de tocat, que ho sabem, a nivell institucional, ahir el Pau Vituri parlava amb el seu entrenador, amb el seu president, amb el Luis Ortiz, hem conegut el cas des de dins, amb el Carlos Cravió, tot, etcètera. A nivell esportiu, estadístic, com arriba el conjunt valencià del partit?
Home, també bastant tocat, la veritat. L'Ontinyent, 17, ha classificat ja en zona de descens, 23 punts, 5 victòries, 8 empats i 10 derrotes, ha marcat 17 gols i n'ha encaixat 27, o sigui, tot i estar en zona de descens, ha encaixat 5 gols menys que Sabadell. El balanç al Clariano, l'Ontinyent ha sumat 14 punts repartits en 3 victòries, 5 empats i 4 derrotes, només ha marcat 8 gols, una xifra bastant baixa, i n'ha encaixat 12.
Per tant, uns 14 punts a casa, que bé, estava comparant amb el Sabadell de local un pèl millor, pel que comentàvem ara, no? que al final el dèficit del Sabadell ara mateix és fora de casa. Això sí, fora del que és el tram inicial de Lliga, a l'Ontinyent se li està fent una mica llarga, m'imagino, que aquesta situació crítica, perquè les últimes jornades, els últims mesos, les estadístiques ja no són tan positives.
No, suposo que li haurà afectat tot plegat, és evident. En els últims 10 partits com a local, ens centrem als seus partits a Clariano, només ha sumat una victòria, que va ser 1-0 contra l'Hèrcules farà 3 o 4 partits. Això sí, una dada positiva per l'Ontinyent és que en els 3 últims partits com a local no ha encaixat cap gol, o sigui, sembla que ha trobat una mica la tecla per no encaixar tants gols, però de moment no aconsegueix la victòria.
Per tant, diferències en una banda i l'altra, problema golejador, comentaves també, una cosa és que no encaixi, una altra cosa és que al davant doncs tampoc estiguin veient porteria, que és un discurs que ens sona i molt aquí a Sabadell, no? D'això de, sí, hem de ser la porteria zero, però per contra ens està costant de veure gol a la porteria rival.
Sí, perquè de fet en els últims 5 partits l'Ontinyent només ha fet 2 gols, o sigui, és que la mitjana és
molt baixa, molt baixa. L'àrbitre, ja et dic jo que no m'agrada. Potser després m'he de menjar aquestes paraules, però jo, si puc triar, prefereixo anar al Clariano, un camp d'aquest tipus, amb un àrbitre un pèl més experimentat. No tinc cap preferència més, eh? O sigui, ara parlo d'edat i potser és un excel·lent àrbitre, no dic que no, però un dels jovenets, eh?
Sí, sí, molt jove, però bueno, li donarem un vot de confiança de moment a José Luis Guzmán Mansilla, un àrbitre andalús de 23 anys i que ja té la seva tercera temporada segona B, o sigui, va debutar amb 20 anys, o sigui, un àrbitre que promet de moment. Cap precedent ni amb Sabadell ni amb Ontinyent, o sigui, anirem ràpid. 7 partits aquesta temporada dirigit, serà el primer del grup 3 de segona B, o sigui, s'estrena en aquest grup. I de moment al balanç, 3 victòries locals i 4 de visitants, o sigui, això trencaria la teva teoria.
No, potser és tan jove que és potser fins i tot més valent que d'altres, o sigui, si això mai se sap, si no és una teoria, és un sentiment personal de dir jo si me l'he de jugar prefereixo àrbitres que vinguin una mica més rodadets, però vaja, apunta el nom, per això, Guzmán Mansilla, 3 temporades a segona B amb 23 anys, aquest sí, apunta sí, que com a mínim apunta el futbol professional arribarà. Sí, sí. La mitjana de targetes, què tal?
És de 6 grogues per partit, lo normal.
Sí, sí, lògica, normal a la categoria. I aquesta parlem gravat perquè el tenim a Sant Feliu avui, però Pau Vituri, com estàs?
Hola, què tal?
Avui des de Sant Feliu entrant pel waterpolo i aquí també participant en el repte.
Em puc permetre el luxe de corregir el Miguel Ángel?
Vigila, perquè potser
no,
surt
escaldat. Estic 100% segur. La primera victòria del Sabadell a Ontinyent va ser la temporada 98-99. I ara explicaré el per què.
O sigui, va ser un any abans del
correcte.
Que ha comentat. També vale. s'ha de dir...
Per una vegada que ho puc fer...
S'ha de dir que ha tirat de memòria.
De memòria, no
sí,
tenia
sí,
voluntat.
Sí, ho sé, ho sé.
Ha estat de memòria.
Ara explicaré el per què.
Abans d'explicar el per què, anem al repte de la setmana passada, que el del Miguel Ángel, sincerament, no me'n recordo ara quin era. Espero que hagis complert, Pau.
A l'últim parlaven de Mariano Konic, un argentí,
sí, és veritat.
Que tot dels 16 jugadors argentins que han jugat al Sabadell, només hi havia un que el dia del seu debut en Lliga va ser expulsat.
Ah, correcte, correcte, correcte. I el vam treure al final.
El vam treure just quan sortíem per la porta de l'estudi.
Sí. També s'ha de dir que crec que eren...
Repassar ara.
Sí, jo me'n recordo. Era Néstor.
Néstor Marcelo.
Correcte.
Doncs ja està.
Sí, recordo que...
Sabadell Valladolid.
Recordo que eren 16 jugadors argentins i que vam dir com la meitat i no hi va haver manera i al final vam acabar traient una mica coaccionant el bo del Miguel Ángel, però vaja... La pregunta que llançava el Pau Vituri no anava d'argentins, sinó de mallorquins.
Sí, buscàvem els últims 5 jugadors del Sabadell, que havien vestit la samarreta del Sabadell, que haguessin nascut a l'illa de Mallorca. No només a Palma de Mallorca, sinó a tota l'illa.
I la resposta és brillant, perquè no teníem la llista fins avui, però sí que el Miguel Ángel ens va dir per WhatsApp... Que sapigueu que hi ha un que segur que no teniu controlat perquè jo comptabilitzo com a partit oficial Copa Catalunya i estava a prova en aquell moment i se m'ha dibuixat un somriure d'orella a orella quan he vist la llista, però vaja, el mèrit és del Miguel Ángel, o sigui que tu mateix.
Bueno, els 5 últims començarem des de més llunyà fins a més d'actualitat, Jaume Miquel Ramis, Xavi Ginar, Julián Robles, Martí Crespí i el més actual, que és el que no teniu controlat, és Gabriel Coy, que segur que la gent no sap ni qui és, que és un jugador que va estar a prova la temporada passada, en pretemporada, i va jugar, diria que al camp de la Muntanyesa i al camp de l'Horta, 2-2, partits de Copa Catalunya, que com que la Copa Catalunya doncs, té la seva organització particular, doncs permet jugar a jugadors que estan a prova i que no tenen fitxa fixa amb l'equip.
Puc dir que sóc un privilegiat, no sé si més que vosaltres dos. Jo vaig veure jugar amb el Sabadell a Gabriel Coll.
No. On deu estar ara?
Mira, aneu llançant els vostres reptes que jo el vaig buscant de mentre.
Té una trucada, un dia d'aquests. Podríem...
Sí.
Gabriel Coll, què tal? Bona tarda.
Sí. Dilluns entrem amb ell.
Va, vinga, disparo jo la pregunta. I explico el per què. El per què deia el tema de la temporada 98-99. Aquesta setmana a la redacció, amb el Sergi, amb l'Adri, hem comentat que el Clariano és un estadi propici pel Sabadell sense que les estadístiques siguin allò espectaculars fora de casa, però la veritat, veient l'historial del club fora de casa, doncs home, si has anat a un lloc i has guanyat 3 partits en els últims 11-12 desplaçaments, doncs ho donem per bo. Estic buscant l'equip al qual en aquestes, perquè a més la primera victòria contra l'Ontinyent, el Clariano, va arribar el 31 de gener de 1999, per tant fa 20 anys i una setmana. Doncs en aquest període el Sabadell només ha guanyat X rivals, i aquesta és la primera part de la pregunta: a quants rivals ha guanyat més partits que l'Ontinyent fora de casa i quin és el nom d'aquests rivals? No hi ha molts.
Bueno.
Ha quedat clar, no? Suposo.
Més de 3 vegades.
Sí, o sigui, quants equips el Sabadell ha guanyat més de 3 vegades a domicili en els últims 20 anys? I quin és el nom d'aquests equips?
Bueno,
l'Adri no diu res, però també està pensant...
No, està pensant per ser Gramenet, però sí, em sona 2 vegades.
L'Adri ara mateix està buscant el perfil de Twitter del Constància, que és on juga Biel Coll. O sigui, estic en un altre món.
Bueno, no ho sé. Més de 3 cops...
No hi ha molts, evidentment. Hi ha molts, he de dir, els quals hem guanyat 3 cops... Hi ha noms, evidentment, tipus Yeclano, Alzira, que queden ja més enrere en la memòria col·lectiva, Però...
Sí, clar, no, la Constitució, el camp.
Aquest és el meu repte de la setmana.
Vale, no està malament.
Doncs recull el guant. Jo, mentrestant, estava buscant a Google Gabriel Coll. Per Gabriel Coll em sortia un membre de l'Institut Europeu de Psicologia Positiva, no era ell, i al final he hagut de recórrer al sobrenom Biel Coll. Està al Constància, per tant, continua a l'illa. El repte del Miguel Ángel, amb el guant, que és la secció.
La meva pregunta va relacionada amb el partit de la setmana que ve. Juguem a casa, sí, evidentment. Serà el tercer partit de Quico Ramírez a la nova Creu Alta.
Sí, contra els dos, el Villarreal B.
Sí, en els dos primers, contra el Conquense i l'Atlètic Balears, no van encaixar cap gol.
Uh-huh.
Vale? Doncs en el segle XXI, és a dir, el 2001 cap a, fins avui, només hi ha hagut dos entrenadors que en els seus primers tres partits a la nova Creu Alta no van encaixar cap gol. Un d'ells va ser més de tres partits. O sigui, tres o més partits sense encaixar cap gol en els seus primers partits a l'estadi.
Ho haurem de buscar, però ni que sigui per allò, com diuen els concursos, no? He venido a jugar, doncs t'animes o què?
Diria pel que va suposar Miquel Olmo.
Vale, no. No, perquè va encaixar el primer, que sí, va guanyar 3-1 al Mirandés,
correcte.
No ho sé, la veritat. No.
Jo diria...
David Pirri, igual, com a estrany.
Pot ser.
Sí, David Pirri és un.
David Pirri és un.
Jo diria...
I és el que va estar més partits, 4.
Però crec que m'equivocaria que per allò de ser tercera divisió, recordo que el primer va ser 1-0, Ramon Moya.
No. Ja no. Està, ho deixem aquí, ja està.
Sí, perquè tampoc hi ha totes entrenadors del segle XXI.
I l'altre que havia de pensar era Robert Alvira, però no
vale,
tinc clar.
Tampoc.
Doncs mira, David Pirri i un que hem de buscar de cara a la setmana vinent. Pau Ituri, que vagi bé la Copa de la Reina.
Gràcies,
que
vagi bé.
Miguel Ángel Rodríguez, més la setmana que ve.
Adéu.
Cada divendres tapanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Onze minuts i les 3 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell, divendres 8 de febrer del 2019, el dia en el qual Queralt Castellet podria continuar fent història. La sabadellenca competeix aquest vespre a les 7 de la tarda, a les 7 del vespre, hora d'aquí de Sabadell, a la final de la prova del mig tub del Halfpipe del Mundial de Park City. Queralt Castellet busca corroborar les bones sensacions del que portem de temporada amb un nou podi en una de les grans cites, sense cap mena de dubte, del calendari enguany. De moment, la surfista de neu local ha passat la classificatòria amb la sisena millor puntuació. La primera va ser, un cop més, la gran favorita al triomf, la nord-americana Chloe Kim, rival a batre per Castellet i per la resta de competidores avui a Utah. La rider sabadellenca serà la tercera snowboardista que entrarà en escena de les 8 finalistes. Recordem que Castellet ja va pujar al podi al Mundial de Kreisberg l'any 2015 quan va guanyar la medalla de plata.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
I
I en handbol, l'Oar Gràcia prepara a saltar les 5 primeres places de la Primera Nacional. Els verdiblancs han arrencat la segona volta de forma pletòrica. 3 jornades, 3 victòries, les 3 a més amb marcadors contundents. I l'última, la pista del Granollers B, un equip de la part alta. Ara els graciencs buscant donar-li continuïtat a aquest bon moment, aprofitant que 3 dels 4 pròxims compromisos seran al carrer Bocaccio per plantar-se així al tren capdavanter de la Lliga. Qui visita demà a les 6 al pavelló de Gràcia és un dels perseguidors, l'Esplugues, a qui deixarien a 4 punts en cas de guanyar. Dada que no se li escapa al tècnic, a Gerard Gomis, que confia en trencar la taula.
Tornem a tenir una altra vegada, com ja vam tenir amb Montcada aleshores, la possibilitat de separar més la Lliga. Estem a 4 punts de la tercera posició, una micona més allunyats de la segona, i des del Mataró a nosaltres estem tots això, estem en un mocador.
El bon moment de forma de l'Oar és innegable dins d'una classificació tan ajustada com la que comentava ara l'entrenador de l'Oar. Tot i arrossegar alguna baixa, l'equip ha començat com un tro la segona volta del campionat i Gomis ha demanat, sobretot, anar alerta, vigilar amb les possibles eufòries desfermades per aquest bon moment.
La motivació extra és un arma de doble fil i s'haurà de saber gestionar també aquest punt extra de motivació. Ben portat ens pot anar molt bé, però mal portat ens pot dur a precipitacions, a males decisions i a tenir pressa per aconseguir una victòria.
Finalment, sobre l'handbol Esplugues, el tècnic gracienc ha destacat especialment el seu joc en defensa. Tot i no ser un equip tancat, el sabadellenc recorda que les xifres del rival són força positives en aquest sentit.
És un equip que, tot i defensar obert, rep pocs gols. La dada curiosa és aquesta, que normalment amb defenses obertes, equips que defensen obert a la Lliga encaixen molts més gols, també en fiquen més perquè una defensa oberta automàticament significa accelerar el ritme de partit, disposar de més possessions, disposar de més opcions a ficar gol i acostumen a ser marcadors alts.
L'Oar és ara mateix 6è amb 21 punts, plaça que espera millorar demà amb un nou triomf al carrer Bocaccio a partir de les 6 en aquest enfrontament contra un equip com l'handbol Esplugues amb aquesta defensa oberta que comentava ara el Gerard Gomis, el tècnic sabadellenc. I de l'embol al motor, perquè el copilot sabadellenc Sergi Giral, juntament amb el seu pilot, en David Nogareda, han finalitzat en 11a posició al Rally de Monte Carlo d'Històrics, millorant així el resultat de la darrera edició. Tots dos han hagut de lluitar contra unes condicions meteorològiques molt adverses, molt dures, amb neu inclosa, per acabar quarts a la seva categoria. Ens amplia aquesta informació, a veure si ara ho diem bé, sobre Sergi Giral, el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Muñoz.
El Porsche 911 2.0 del 69, que introduïa alguns canvis per millorar el seu rendiment, va treballar bé en els difícils revolts dels trams monegasc sota la pluja i la neu, unes condicions que van complicar encara més l'històric Rally de Monte Carlo. Sergi Giral, però, assegura que desitjava patir aquestes condicions perquè sempre els beneficien.
A nosaltres ens agrada que les condicions siguin extremes, no? Perquè quan les coses són fàcils tothom ho fa bé, no? I que quan es compliquen pues costa més que tothom ho faci bé. I et dic, llàstima aquesta innovació d'aquests camps mítics d'allà, com el de Burset i Sant Gerard Noriant i Sant Bon Elefoa, que va ser una pena, no? Però en general estem molt bé.
Giral i Nogareda van acabar 11ens a la General, millorant el 24è lloc de l'any passat, i van finalitzar quarts a la seva categoria de cotxes fabricats entre 1966 i 1971. El copilot sabadellenc es mostra molt satisfet pel rendiment del seu company i del cotxe.
En general estic molt content del rally. La veritat és que hem fet un paperàs, penso jo, amb condicions extremes, un cotxe perfecte, pilot i pilot també, i la veritat que content. El que passa que és un rally que costa de guanyar-lo perquè hi ha cotxes que van amb mitges baixes i aquest té molt avantatge, no? Però bueno, bé, per ser el nostre segon any, superfeliç, de veritat.
Després d'aquest magnífic resultat, Sergi Giral es prepara ja per la seva possible participació al Rally Catalunya de cotxes històrics, que se celebrarà l'1 i 2 de març. Tot i això, el copilot té com a prioritat el Rally Costa Brava d'Històrics de finals d'abril.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Al Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Oh,
tram final de programa l'hem dedicat al món del futbol, futbol territorial, futbol formatiu, començant per la primera catalana, on el Sabadell Nord rep diumenge el Can Vidalet, duel d'equips arlequinats i rival de la zona de descens. Després de la derrota a Rubí en el duel Vallèsà de la setmana passada a Can Rosés, l'equip de Can Oriac espera retrobar-se amb el triomf per continuar a la zona noble de primera catalana. Ja us explicàvem que no havia canviat massa la classificació, tot i aquesta derrota 1-0 al camp dels rubinencs. Marc Martí, migcampista arlequinat, ha alertat del potencial del rival, tot i ser a la part perillosa de la taula. La millor mostra, diu el sabadellenc, és el partit que van viure a la primera volta al camp del Can Vidalet.
Per un factor, el d'ells, que no estan traient gaire resultats, però bueno, sempre, òbviament, i veient com va ser el partit de la primera volta, sempre hem d'anar amb un respecte brutal, perquè això és el futbol, que quan menys tu esperes i contra equips que a priori sembla que tindries que guanyar, se't complica més el resultat. Per nosaltres és un partit importantíssim, més pel fet de jugar a casa, per intentar tornar a treure els 3 punts, perquè després ens anem al camp del Girona, que ja serà difícil, però no impossible, i és una bona oportunitat per tornar a treure 3 punts i seguir allà dalt de la taula.
A les portes de visitar un Girona C, el segon filial del conjunt gironí, toca aquest compromís contra un rival d'aquells contra qui no poden fallar, els de Quico Díaz, encara que d'aquí una estona repassarem la llarga llista d'absències que ha acumulat de cara a aquest compromís de demà passat. El Sabadell Nord, recordem, ha perdut els seus dos últims partits fora de casa. A Can Oriac, però, s'està fent realment molt fort, ha fet del seu camp un fortí, i Martí espera fer valer aquest factor a favor per distanciar distanciar-se encara més de la zona baixa, per si de cas.
A casa ens estem fent forts amb tota la gent que ens ve a animar, que cada, per sort, cada cap de setmana que juguem a casa ve moltíssima gent, cada vegada sembla que dona la sensació que ve més gent, i és això, junts al camp i junts a fora amb l'afició, doncs per sort estem traient el resultat.
El Sabadell Nord, de fet, és un dels millors locals de la Lliga, amb 7 victòries a Can Oriac. Diumenge, a 11:45, recuperen l'horari habitual, buscaran la vuitena contra el Can Vidalet. Això sí, com dèiem, amb una llarga llista de baixes, Quico Díaz no podrà comptar amb David, un partit sancionat, i el capità Pinyol, a qui li han caigut 4 partits per una presumpta agressió, i pel que fa als lesionats, Juancho amb un problema al turmell, Kevin amb grip, Montero, Ángel, i també, com dèiem a principis de setmana, lesionat de gravetat, Alegria, tampoc podran jugar aquest partit. Per tant, 7 absències del Sabadell Nord abans de rebre el Can Vidalet. No juga diumenge, sinó demà dissabte al Mercantil, al camp del Sant Andreu, amb l'objectiu d'allunyar-se de la zona de descens a la Lliga Nacional Juvenil. Els graciencs no guanyen fora de casa des del mes de novembre, i de fet en tota la Lliga només ho han fet 2 cops. Ho han fet en aquest compromís al qual fèiem referència ara al camp del Gironès, i també a Palamós. Això sí, 2 victòries foranes amb golejada inclosa. L'entrenador dels blaugranes, Carlos López, ha parlat de la necessitat de treure un resultat positiu contra un rival directe demà, com és aquesta Unisportiva Sant Andreu.
Els dos arriben més o menys igual. Sí que és veritat que a nosaltres és molt difícil que ens golegin, vale? Perquè crec que no ens golejarà ningú en aquesta Lliga Nacional, però sí que és veritat que venim de que ens està costant guanyar. I això al final et genera una miqueta de necessitat, que això genera nervis, però bueno, també hem de competir així i hem de preparar els nanos per anar allà a Sant Andreu a guanyar.
José Soto i Joan Poc, els dos per sanció, es perdran el compromís de demà a 1:45 del migdia al Narcís Sala, aquest duel de la Lliga Nacional Juvenil entre dos rivals ara com ara directes, aquest Sant Andreu Mercantil. En futbol territorial hem tancat avui el programa d'avui, futbol formatiu també amb el Club Esportiu Mercantil. Nosaltres, pel que fa a l'Hotel Suís, ens retrobem dilluns a les 2. No marxeu, això sí, encara de la 94.6, per exemple, de cara a diumenge, cita des de 4:45 al Clariano, amb el Sabadell en joc de l'Ontinyent Centre d'Esport Sabadell. Ben atents també a les xarxes socials per saber, per exemple, què fa Caral Castellet al Mundial de Snow a Park City, o també la Copa de la Reina de Waterpolo Femení. Des del control de Sous, envia una abraçada al Toni González. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.